Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giner.
L'ús de mascareta serà obligatori a Catalunya al marge de si es poden o no garantir les distàncies de seguretat. El govern té previst aprovar la nova mesura en la reunió de demà del Procicat. Montse Manent.
El motiu, l'amenaça de nous brots com els de Lleida i la constatació d'un cert relaxament de la població en les mesures de contenció. Així ho ha confirmat la consellera de Presidència, Meritxell Budó.
Creiem que fent obligatori l'ús de la mascareta garantirem que s'usi com s'ha d'usar, i això és així, i per tant garantirem aquesta barrera a la transmissió del virus.
Salut investiga dos possibles nous brots a Lleida en dos casals de la cooperativa Lleure Qualia després que les monitores d'aquests dos centres hagin donat positiu de coronavirus.
Són a Albesa, a la Noguera i a Tàrrega, a l'Urgell. Tot això en un dia en què el Segrià suma 74 nous positius en 24 hores i ja acumula 2.615 casos.
Amb un FM, Pere Gilard.
Aquest diumenge, després de confirmar-se a través d'una prova PCR que la noia tenia Covid-19, l'Ajuntament ha suspès el casal durant almenys una setmana. Escoltem a l'alcaldessa d'Albesa, Eugènia Puiggròs.
Finalment vam decidir no donar continuïtat al casal a l'espera de com es vagin desenvolupant els aconteixements. De moment la monitora també es troba bé, asimptomàtica.
En marxa a aquesta hora al Parlament el debat sobre la gestió de les residències de gent gran a Catalunya.
Aquest migdia s'ha constituït la comissió que ha d'investigar possibles responsabilitats en el drama que s'ha viscut a aquests centres durant aquesta crisi. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat haver prohibit de nou les visites a les residències del Segrià.
Doncs amb la informació que tenim ara, vam prohibir a la comarca del Segrià les visites a les residències i ens pesa molt, ens pesa moltíssim. Per sort, vam treballar molt perquè hi haguessin alternatives de comunicació de familiars amb residents, que és molt important.
Primer dia de la selectivitat més excepcional i amb més alumnes que mai. A l'espau del coronavirus s'hi presenten gairebé 40.000 alumnes que faran els exàmens fins divendres.
Gairebé 1.700 estudiants de Lleida han pogut començar les proves de la selectivitat amb normalitat. Hi ha 640 alumnes provinents de fora d'aquesta comarca que s'han hagut de desplaçar a la capital lleidatana.
Uau, Lleida Ràdio, Francesc Balanyà.
Alguns d'aquests joves són la Laida, de Torrelameu, i l'Adrià i l'Albert, de Balaguer.
Ja estic nerviosa per la selectivitat, que encara és un plus de que no soc del Segrià i a veure com els controls i així. I bueno, m'he aixecat molt aviat.
I bueno, hem arribat, no hem tingut cap problema i no hi ha hagut dificultats per arribar-hi.
I en cultura, el Festival Bijàs de Vilafranca del Penedès suspès a causa del repunt de casos de Covid-19 que s'estan detectant a diferents punts de Catalunya.
La cita ja es va haver de posposar 3 setmanes respecte al calendari habitual per guanyar temps en el desconfinament i entrar així en un escenari més favorable per la celebració d'esdeveniments multitudinaris.
Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez.
L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, ho explica.
A la vista de la desproporció entre el cost i l'objectiu, el que es podia arribar, evidentment, des de l'acadèmia Tastavins, des de l'Ajuntament i des de la mateixa DO Penedès, que ens ha fet arribar també al seu parer, doncs hem decidit cancel·lar l'edició del Bijàs del 2020.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui, de nou, l'estabilitat meteorològica és la protagonista de la jornada. Predomina el cel serè o poc ennuvolat en general, amb alguns núvols a punts de la meitat est i al sector central del litoral. Avui s'espera precipitació a l'interior del quadrant nord-est i seran ruixats febles i aïllats que acumularan quantitats minces. Pel que fa a la temperatura, baixarà entre lleugerament i moderadament i ho farà acusadament a punts del litoral sud. Oscil·larà entre 24 i 29 graus al litoral i al Pirineu i entre 29 i 34 graus a la resta del territori. Pel que fa demà, al matí predominarà l'ambient assolellat. A partir de migdia creixeran nuvolades i durant la tarda arribaran nuvolades per l'oest. A més, a partir del vespre es formaran núvols baixos al litoral. Tot plegat deixaran el cel poc o mig ennuvolat a la nit en conjunt. La temperatura al centre del dia serà lleugerament més alta i oscil·larà entre 24 i 29 graus al litoral i entre 29 i 34 graus a la resta del territori. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, a aquesta hora veiem per càmeres algunes incidències, cues en alguns punts de l'àrea metropolitana, com per exemple la Pota Nord de Santa Coloma de Gramenet en direcció Nus de la Trinitat, també cues a la B30 per Barberà del Vallès en direcció Martorell i a la C-17 un tram d'aturades a Parets en direcció Barcelona. En aquesta C-17 unes obres a Tona provoquen lentitud amb aturades també en direcció a la capital catalana. Deixarem també lentitud a l'autopista C-58 a Terrassa per anar cap a Manresa i afegirem també un accident que s'ha produït a l'autopista P7 Aigua Viva aquesta tarda i que talla un carril en direcció nord provocant aturades d'un quilòmetre. Per últim, destacar la carretera LV-9124 que es manté tallada a Castell de Mur com a conseqüència d'unes esllavissades. Això és el més destacat des del Servei Català de Trànsit.
A punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local. Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'ús de mascaretes serà obligatori a Catalunya al marge de si es poden o no garantir les distàncies de seguretat. El govern té previst aprovar la nova mesura en la reunió de demà del Procicat. El motiu, l'amenaça de nous brots com els de Lleida i la constatació d'un cert relaxament de la població en les mesures de contenció. Així ho ha confirmat la consellera de Presidència, Meritxell Budó, que també ha demanat menys frivolitat i més corresponsabilitat al govern espanyol com a resposta als retrets ahir del doctor Fernando Simón per no haver tancat Lleida ja divendres. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El govern constata cert relaxament en els hàbits de prevenció del contagi i recorda que el coronavirus encara hi és. Per això vol que sempre s'hagi de portar mascareta perquè n'impedeixi la propagació. Ho ha explicat la portaveu Meritxell Budó.
Creiem que fent obligatori l'ús de la mascareta garantirem que s'usi com s'ha d'usar, i això és així, i per tant garantirem aquesta barrera a la transmissió del virus.
Budó ha assegurat que el confinament del Segrià s'ha fet bé i a temps i ha criticat els retrets que en aquest sentit va fer el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.
Vam prendre la decisió quan s'havia de prendre i en aquest sentit m'extranya o, si més no, sobta, no?, que el govern de l'estat espanyol doncs ens digui a nosaltres que anem tard en aquesta presa de decisions. Tot plegat doncs seria còmic si no fos realment perquè és una situació molt greu en la que ens trobem, no? Per tant, jo demano menys frivolitat en aquest sentit i més corresponsabilitat. El govern de Catalunya ha actuat quan havia d'actuar.
Segons Budó, els experts descarten ara per ara el confinament domiciliari al Segrià, però ha afegit que si els ho recomanen, l'ordenaran.
Doncs tot plegat avui que el Segrià ha sumat 74 nous positius en 24 hores i ja acumula 2.615 casos. I estem a l'espera de la compareixença d'aquí uns minuts del director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, per explicar quina és la situació real dels serveis assistencials de la regió. Mentrestant, però, alcaldes com el d'Almacelles reclamen un confinament selectiu.
Sí, l'alcalde Josep Ibars defensa que només es confinin els nuclis o zones on s'hagin detectat brots importants. De fet, ja ha traslladat la petició al delegat del govern de la Generalitat i al subdelegat del govern espanyol a Lleida.
Tot això mentre Salut investiga dos casals de la cooperativa Lleure Qualia després que hagi informat que recentment s'han detectat dos positius en monitores de dos de la trentena d'activitats de Lleure que gestiona aquest estiu l'entitat. Són a Albesa, a la Noguera i a Tàrrega, a l'Urgell. M1FM, Pere Gilard, bona tarda.
Bona tarda. Dimarts de la setmana passada, una de les monitores que treballava al casal d'estiu d'Albesa va decidir apartar-se de manera voluntària perquè havia estat en contacte amb un positiu. Aquest diumenge, després de confirmar-se a través d'una prova PCR que la noia tenia Covid-19, l'Ajuntament ha suspès el casal durant almenys una setmana. Escoltem a l'alcaldessa d'Albesa, Eugènia Puiggròs.
I el diumenge al matí ens van notificar, no, aquest resultat, tots hem sent respectuosos, no, la decisió de cadascú, i al finalment doncs, vam decidir no donar continuïtat al casal a l'espera, no, de com es vagin desenvolupant els aconteixements. De moment la monitora també es troba bé, asimptomàtica, no tenim cap nen, nena amb simptomatologia, ni cap altra monitora ni monitor. Al final ha sigut una mesura totalment preventiva i prudencial.
A Tàrrega, per altra banda, també ha transcendit que la setmana passada es va detectar un positiu de Covid-19 en una monitora de l'esplai Estiu Esport de l'Ajuntament de Tàrrega. L'activitat no s'ha clausurat, però per prevenció, des de Lleure Qualia, s'ha decidit realitzar testos serològics a la resta dels 8 monitors que també estan treballant a l'esplai.
Mentrestant, avui l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, ha criticat la manera com el govern va fer l'anunci del confinament del Segrià. Assegura haver-se sentit molest i compartir la frustració dels lleidatans pel poc temps en què es va decretar el tancament. Ho ha dit Lleida Ràdio, Francesc Balanyà.
El país, en cap, finalment sí que ha reconegut que li va molestar la manera d'operar l'executiu català. Recordem que divendres la consellera de Salut, en visita a Lleida, no anunciava mesures dràstiques per revertir la situació, minimitzava també la gravetat del nombre de focus que hi havia llavors i, recordem-ho també, havia dit durant aquell mateix matí que en cap cas es restringiria la mobilitat a la zona.
Home, sí, molest, sí que m'he sentit molest, és a dir, no tant perquè a mi se m'hagués avisat amb un temps o amb un altre temps abans del tancament. Jo vaig dir que, diguem, no estava satisfet amb el fet que hi hagués hagut un avís dues hores abans de l'inici del tancament perimetral, perquè això va generar corredisses, neguits, problemes.
Tot plegat, Puello ho ha dit en una entrevista a UAU Lleida Ràdio, on també se li ha preguntat al Paer en Cap si, amb les mesures actuals, que no són massa diferents a les de 15 dies enrere, si podria actuar-se aquesta situació en lloc de revertir-se. I atenció, Miquel Puello ha reconegut que aquest és un escenari plausible.
I a les queixes de l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, s'hi sumen també les del Sindicat de Comissions Obreres de Mossos d'Esquadra, que denuncien que es va enviar els agents de la policia catalana per fer el confinament perimetral de manera improvisada i sense material de protecció. David Fleta.
Des del cos policial denuncien la manca de mesures de protecció dels efectius expressats a aquesta zona amb motiu del nou procés de confinament. Sentim Roberto García, sector de Mossos d'Esquadra de Comissions Obreres de Catalunya.
Quan ens van trucar per anar a confinar a la comarca de Lleida, del Segrià, en arribar allà, els patrulles, els agents que van arribar allà, es van trobar que només els van donar un mapa amb un punt marcat que el que havien de tancar, un entrepà i una ampolla d'aigua. No tenien preparat cap tipus de logística per protegir-se o per evitar propagar el virus, que és la nostra feina i ho necessitem per poder portar-la amb total seguretat.
Els agents es queixen de caos, organització i falta de material. Els policies han hagut de portar material propi, assegura Roberto García, qui remarca que el fet de provenir de diferents punts de Catalunya pot provocar que els mateixos policies vagin propagant el virus quan tornin al seu lloc de residència.
Queixes també del personal sanitari, que avui ha convocat una protesta davant del Palau de la Generalitat a la plaça Sant Jaume per reclamar la igualtat salarial en la bonificació anunciada pel Departament de Salut pels treballadors que han estat a primera línia en aquesta crisi.
Estaven convocats pel sindicat USO i s'hi han adherit infermeres de Catalunya a una convocatòria de vaga que, segons els sindicats, ha tingut un seguiment d'entre el 30 i el 40%. Segons la secretària general d'USO, no té cap sentit que les gratificacions siguin diferents en funció de la categoria laboral.
Nosaltres entenem que les vides dels treballadors i les treballadores de sanitat, no per tenir un càrrec o no per tenir una categoria professional diferent, han de ser o més cares o més barates, en aquest cas, amb el pagament d'aquesta gratificació. I el que demanem des d'aquí i amb aquesta vaga és que rectifiqui la forma del pagament.
Paral·lelament, des de Lleida, avui també els treballadors de l'Hospital Arnau de Vilanova han reclamat reforços permanents als centres sanitaris lleidatans, més enllà del suport puntual per aquest rebrot. Els professionals de l'Hospital de Lleida reconeixen estar també preocupats perquè si els casos de Covid-19 segueixen pujant, asseguren que faltarà personal.
I mentrestant, a aquesta hora continua al Parlament el debat sobre la gestió de les residències de gent gran a Catalunya, després que aquest migdia ha quedat constituïda la comissió que ha d'investigar possibles responsabilitats en el drama que s'ha viscut en aquests centres durant aquesta crisi. Precisament aquesta tarda, el president Quim Torra ha assenyalat directament a l'infrafinançament del govern espanyol com causant de la situació de les residències. Però el debat a aquesta hora continua i seguint-lo hi tenim la nostra companya Jèssica del Moral. Bona tarda, Jèssica.
Bona tarda, Alicia. En efecte, els consellers dels departaments afectats, com el president de la Generalitat, han carregat contra la manca de finançament per part de l'Estat. En el capítol de l'autocrítica, el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Shakir El Homrani, ha admès que si haguessin prohibit abans l'entrada de familiars amb símptomes a la residència de començaments de març, el pronòstic hagués estat millor.
Hauríem hagut de fer una instrucció mandatòria de prohibir l'entrada de gent i a més dels virus, com sí que varen fer una setmana més tard. Mireu les dades, veureu com el pic del contagi no hauria estat el mateix si haguéssim guanyat una setmana de temps. Ara també recordo, el que va sortir va ser crítiques. Demanar, recomanar que no visitessin els familiars les residències.
La cap de l'oposició, la portaveu de Ciutadans, Lorena Roldán, ha retret al govern que la seva prioritat continua sent el procés.
Ustedes aquí han seguido gobernando para el procés y para la autodeterminación. Y no es una cosa que diga yo, aunque la señora Budó lo niegue con la cabeza. Es que esto lo ha proclamado el señor Torra a los cuatro vientos. Usted misma, señora Budó, diciendo que en una Cataluña independiente todo hubiera ido mejor, que no habría tantos muertos. Ustedes han empeñado en recordarnos día tras día que su prioridad no era estar pendientes de las vidas y los empleos de tantísimos catalanes.
Des del PSC, Raúl Moreno ha acusat el govern d'oblidar les residències i d'obviar l'autocrítica. Marta Ribas ha acabat ara mateix la seva intervenció dels comuns i ha assenyalat que cal canviar la llei i desmercantilitzar el sector. Aquesta hora intervé en nom de la CUP i de l'Aragonès.
Doncs moltíssimes gràcies, Jèssica. Tot plegat avui que s'han confirmat 341 nous positius de coronavirus al conjunt de l'Estat espanyol, 124 dels quals en les últimes 24 hores.
També s'han notificat 9 noves morts de Covid-19 en la darrera setmana. La majoria dels nous contagis provenen del brot de Lleida.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Més coses. El Consell de Ministres ha prorrogat les mesures que mantenen l'anomenat escut social fins a finals de setembre. D'aquesta manera, fins llavors, es podrà continuar sol·licitant moratòries en hipoteques i en lloguers i no es podrà tallar els subministraments d'aigua i energia. També s'allarga la prohibició de desnonaments. Dani Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Des que es van posar en marxa aquestes mesures, s'han presentat 200.000 sol·licituds de moratòria hipotecària i se n'han aprovat més del 80%. Ara el termini s'allarga fins al 29 de setembre. Pel que fa al lloguer, el vicepresident segon i ministre de Drets Socials, Pablo Iglesias, ha explicat que també se n'amplia la cobertura.
La pròrroga de 6 meses de los contratos de arrendamiento sobre vivienda habitual se va a poder solicitar hasta el 30 de septiembre y se va a ampliar también hasta el 30 de septiembre el plazo para solicitar la moratoria, el aplazamiento del pago de la renta o la condonación total o parcial de la misma de los contratos de arrendamiento de vivienda en caso de que el arrendador sea un gran tenedor de la vivienda para aquellos hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Tampoc no es podrà desnonar almenys fins al 2 d'octubre. Quan als serveis bàsics s'allarga fins al 30 de setembre la possibilitat de demanar el bono social i també es prohibeix que es puguin tallar els subministraments d'aigua i energia.
Notícies en xarxa. Informació amb agent local.
Primer dia de la selectivitat més excepcional i amb més alumnes que mai. A l'espau del coronavirus s'hi presenten gairebé 40.000 alumnes que faran els exàmens durant 4 dies i tindran més flexibilitat d'opcions.
La Covid-19 ha endarrerit un mes les proves d'accés a la universitat. Els exàmens es faran durant 4 dies en lloc dels 3 ordinaris, des d'avui fins al divendres. Els exàmens s'han distribuït en franges horàries per evitar al màxim les aglomeracions i les permanències innecessàries d'estudiants a les seus. Les proves comencen a les 9 del matí, a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda. Aquesta és la selectivitat amb més inscrits de la història. Hi ha 5.400 alumnes més que l'any passat.
I gairebé 1.700 estudiants de Lleida han pogut començar les proves de la selectivitat amb normalitat, tot i la incertesa després del confinament de la comarca del Segrià. Hi ha 640 alumnes provinents de fora d'aquesta comarca que s'han hagut de desplaçar a la capital lleidatana. UAU Lleida Ràdio, Francesc Balanyà.
Alguns d'aquests joves són la Laida de Torrelameu i l'Adrià i l'Albert de Balaguer.
que està nerviosa per la selectivitat, que encara un plus de que no sóc del Segrià i a veure com els controls i així. I bueno, m'he aixecat molt aviat, a les 6 menys quart o així, que també pot ser una mica massa, però bueno, millor prevenir que curar. I res, hem arribat aquí, quasi no hi havia ningú, però bueno, no ens hem trobat cap control i ja m'he quedat més tranquil·la un cop estàvem aquí.
Ens hem tingut que aixecar més aviat pel tema de retencions i tot dels contagis i bueno, hem arribat, no hem tingut cap problema i no hi ha hagut dificultats per arribar-hi.
Enguany són dues seus més les habilitades a la capital del Segrià en relació amb l'any anterior per tal de garantir les distàncies de seguretat. A més, també s'han habilitat tribunals a Tàrrega, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella per evitar més desplaçaments.
En clau judicial, la Fiscalia demana al Suprem que revisi el 100.2 als presos independentistes per ser un tercer grau encobert. El Ministeri Públic creu que les decisions penitenciàries busquen alterar la decisió condemnatòria de la sentència.
En un escrit signat pels quatre fiscals del judici de l'1 d'octubre, el Ministeri Públic considera que correspon a la sala segona del Suprem decidir sobre els recursos. Els fiscals argumenten que els efectes derivats de l'aplicació d'aquest precepte no són diferents dels que comporta la concessió del tercer grau, fet que situen en l'òrbita del frau de llei. També creuen que es busca alterar la decisió condemnatòria de la sentència.
I encara un darrer apunt, la família d'Helena Jubany ha demanat formalment als jutjats de Sabadell la reobertura d'investigació sobre la seva mort. Asseguren que poden aportar nous indicis, proves i testimonis nous que qüestionen les coartades que havia construït el principal sospitós. Helena Jubany va morir la matinada del 2 de desembre de 2001 a Sabadell quan tenia 27 anys. Ràdio Sabadell, Mireia Sans, bona tarda.
Bona tarda, nous testimonis i noves proves. Aquest és titular d'aquesta reobertura del cas de l'Helena Jubany, 15 anys més tard que es tanqués. Joan Jubany, germà de l'Helena, ha explicat que gràcies a la campanya Reobrim la causa Helena Jubany, moltes persones han fet el pas de confessar informació novedosa i rellevant pel cas.
Molta gent, doncs, indignada, s'ha posat en contacte amb la família, ens ha fet costat, ens ha donat suport, i a part d'això, també hi ha hagut gent que tenia informació rellevant sobre el cas, que discretament, a través de del canal que vam habilitar, que és la web helena.jubany.cat/crim, ha contactat amb nosaltres i gràcies a això doncs, podem aportar nous testimonis, nous indicis i noves proves.
Ara és el jutge número 2 del jutjat de Sabadell que haurà de decidir si accepta aquestes noves proves i reobre el cas.
En cultura, el Festival Bijaz de Vilafranca del Penedès finalment s'ha suspès a causa del repunt de casos de Covid-19 que s'estan detectant a diferents punts de Catalunya. La cita ja es va haver de posposar 3 setmanes respecte al calendari habitual per guanyar temps en el desconfinament i entrar així en un escenari més favorable per la celebració d'esdeveniments multitudinaris. Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez.
L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, ho explica.
I a la vista d'això, a la vista de la desproporció entre el cost i l'objectiu, el que es podia arribar, evidentment, des de l'acadèmia Tastavins, des de l'Ajuntament i des de la mateixa D.O. Penedès, que ens ha fet arribar també amb el seu parer, doncs hem decidit cancel·lar l'edició del Bijaz del 2020.
L'acadèmia Tastavins, organitzadora de l'esdeveniment, ha estat treballant fins al darrer moment amb la voluntat de tirar endavant amb el Bijaz Vilafranca entre els dies 24 i 26 de juliol, tal com va anunciar el passat 3 de juny. Però l'evolució del coronavirus a Catalunya amb el recent confinament del Segrià com a detonant i les recomanacions d'epidemiòlegs i protecció civil han acabat de decantar la balança cap a l'opció més prudent que ha estat aquesta cancel·lació de l'edició 2020 del Bijaz Vilafranca.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. La Federació Catalana de Futbol aprova les dates d'inici de la competició de la temporada 2020-2021.
L'acord aprovat en la reunió de la Junta Directiva corresponent al mes de juliol que ha tingut lloc aquest dimarts estableix el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre com el d'arrencada de les competicions oficials d'àmbit territorial a Catalunya amb la disputa de la primera jornada del campionat en les principals lligues tant de futbol com de futbol sala. D'aquesta manera, la primera, segona i tercera catalana aixecaran el taló el 3 i el 4 d'octubre en el futbol amateur masculí i en futbol amateur femení. Està previst que arrenquin en la mateixa data la preferent i la primera divisió.
En bàsquet, el badaloní Pau Ribas torna a casa i Pierre Oriola renova amb el Barça.
Després d'una última dècada on ha vestit la samarreta del Baskonia, el València i el Barça, amb 33 anys, un dels referents del bàsquet torna a la penya. Avui Pau Ribas ha estat presentat oficialment.
Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
Ha estat una de les presentacions més emotives dels darrers anys. Ribas ha recordat que és el soci 910 de l'entitat i que, malgrat jugar com a professional en altres clubs, la seva màxima ambició segueix sent triomfar com a jugador de la penya, com ja va fer en la seva primera etapa. Pau Ribas fitxa pel Joventut per les tres pròximes temporades i serà el més veterà de l'equip amb 33 anys. Ell mateix ha destacat que un dels seus rols principals serà ajudar els joves a progressar com a jugadors.
Una de les coses que tenia motivació a fer, no? Com van fer a mi Elmer Bennett, Carles Marco, Paco Vázquez, Ferran Lavinia, ajudant-me quan tenia 18 anys, doncs jo tinc, és una cosa que vull fer ara i ajudar-los tot el que pugui i que puguin tenir la carrera digna d'estar contents, d'estar orgullosos.
Precisament un dels jugadors sorgits del planter, Joel Parra, ha estat l'encarregat de portar-li la seva samarreta amb el dorsal número 4. Fins ara el portava Joel Parra i no ha tingut cap inconvenient en cedir-li el dorsal a Pau Ribas, tot un símbol pels jugadors del planter verd i negre.
D'altra banda, el Barça, el jugador de Tàrrega, Pierre Oriola, ha renovat fins al 2024. Oriola va arribar fa 3 anys al club blaugrana procedent del València.
Les eleccions al Força Lleida es faran el dia 9 de juliol.
L'Assemblea Extraordinària de Socis del Club de Bàsquet de la capital del Segrià ha decidit convocar les eleccions per aquest dijous. En l'Assemblea, el vicepresident Pere Pauner ha presentat la seva dimissió. Félix González ha estat el màxim dirigent del club els últims 8 anys. El vicepresident Albert Aliaga podria ser escollit aquesta setmana nou president del Força Lleida.
I el govern de l'Estat declara el Gran Premi de Fórmula 1 de Montmeló com a aconteixement d'interès públic.
La prova tindrà lloc al circuit de Barcelona-Catalunya el proper 16 d'agost. Els responsables del circuit català ho havien demanat i el govern estatal pretén, amb aquesta declaració, donar un impuls a la seva organització que s'oferirà en directe i en obert per televisió.
Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Recordes els incendis de l'Alt Empordà? Recordes la gent intentant saltar al mar? Recordes els veïns fugint muntanya avall? No oblidem el passat. Llançar una cigarreta al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
La banda municipal de Barcelona té un missatge per a tu. Que vol dir que ja pots reservar el teu abonament. Com? Ah, afanya't! Troba't amb la banda a l'Auditori Barcelona. Troba't amb la música.
Aquestes ciutats, aquests racons, la nostra història, l'emoció, aquest silenci. La nostra gent t'està esperant.
Ara és el moment de gaudir de la costa i els paisatges de Barcelona amb els cinc sentits.
Barcelona és molt més.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Ascó és una petita població de la Ribera d'Ebre que amaga diversos punts d'interès. El centre històric, format per carrers estrets i costeruts, conserva trams de muralla i aplega llegat arquitectònic medieval tant de les èpoques musulmana com cristiana, ja que totes dues comunitats van conviure fins ben bé al segle XVII. De fet, és un dels pocs municipis de Catalunya on encara hi podem trobar diverses cases morisques. És per això que des de l'Oficina de Turisme d'Ascó han preparat per aquest estiu unes visites guiades molt completes. A més de descobrir racons de la vila com el Pou de Neu, l'Església o els Sacarets, on on hi havia l'antic cementiri musulmà, a l'antic molí podrem gaudir d'un tast de diversos productes locals. Embotits, pastisseria, vins, fruits secs, 100% artesans. Però encara hi ha més. Amb l'Ebre a tocar, és lògic que el riu sigui un dels pilars de la vida a Ascó. Per això també ha de ser present en una visita com aquesta. D'aquí que el recorregut acabi a bord de l'Orroget, un llaüt que ens durà a passejar per l'Ebre mentre descobrim la història dels llaüters i admirem la fauna i flora locals. Aquesta visita arrenca a les 10 del matí i té un preu de 10 euros. És gratuïta per als menors de 3 anys i a meitat de preu pels qui en tinguin entre 4 i 10. Es farà l'11 i 25 de juliol, el 8 i 29 d'agost i el 12 de setembre, tot dissabtes. Ascó, passejades amb llaüt, visita el nucli antic i tas de producte local artesà. Feu la vostra reserva a través del web ascoturisme.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
L'ús de les mascaretes serà obligatori a Catalunya al marge de si es poden o no garantir les distàncies de seguretat. El govern té previst aprovar la nova mesura en la reunió de demà del Procicat. Montse Manent.
El motiu, l'amenaça de nous brots com els de Lleida i la constatació d'un cert relaxament de la població en les mesures de contenció. Així ho ha confirmat la consellera de Presidència, Meritxell Budó.
Creiem que fent obligatori l'ús de la mascareta garantirem que s'usi com s'ha d'usar, i això és així, i per tant garantirem aquesta barrera a la transmissió del virus.
Salut investiga dos possibles nous brots a Lleida en dos casals de la cooperativa Lleure Qualia després que les monitores d'aquests dos centres hagin donat positiu de coronavirus.
Són Albesa, la Noguera i a Tàrrega, Urgell. Tot això en un dia en què el Segrià suma 74 nous positius en 24 hores i ja acumula 2.615 casos.
M1FM, Pere Gilard.
Aquest diumenge, després de confirmar-se a través d'una prova PCR que la noia tenia Covid-19, l'Ajuntament ha suspès el casal durant almenys una setmana. Escoltem a l'alcaldessa d'Albesa, Eugènia Puiggròs.
Finalment vam decidir no donar continuïtat al casal a l'espera de com es vagin desenvolupant els aconteixements. De moment la monitora també es troba bé, asimptomàtica.
Continua a aquesta hora al Parlament el debat sobre la gestió de les residències de gent gran a Catalunya.
Aquest migdia s'ha constituït la comissió que ha d'investigar possibles responsabilitats en el drama que s'ha viscut en aquests centres durant aquesta crisi. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat haver prohibit de nou les visites a les residències del Segrià.
Doncs amb la informació que tenim ara, vam prohibir a la comarca del Segrià les visites a les residències i ens pesa molt, ens pesa moltíssim. Per sort, vam treballar molt perquè hi haguessin alternatives de comunicació de familiars amb residents, que és molt important.
Primer dia de la selectivitat més excepcional i amb més alumnes que mai. A l'espau del coronavirus s'hi presenten gairebé 40.000 alumnes que faran els exàmens fins divendres.
A Terrassa, 1.148 estudiants han començat aquest dimarts la selectivitat en algun dels 5 centres habilitats a la capital vallesana.
Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Anyer.
A les seus dels exàmens també el protocol és diferent. Xavier Cartuixà és president d'un tribunal.
Entren primer les aules més allunyades per evitar que els alumnes es creuin. Una vegada entren els alumnes dins de cada aula, els alumnes ocupen les últimes posicions dins de cada aula i llavors, bueno, la filosofia sempre és aquesta, minimitzar els creuaments.
En cultura, el Festival Bijàs de Vilafranca del Penedès suspès a causa del repunt de casos de Covid-19 que s'estan detectant a diferents punts de Catalunya.
La cita ja es va haver de posposar 3 setmanes respecte al calendari habitual per guanyar temps en el desconfinament i entrar així en un escenari més favorable per la celebració d'esdeveniments multitudinaris.
Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez.
L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, ho explica.
A la vista de la desproporció entre el cost i l'objectiu, el que es podia arribar, evidentment, des de l'acadèmia Tastavins, des de l'Ajuntament i des de la mateixa DO Penedès, que ens ha fet arribar també en el seu parer, doncs hem decidit cancel·lar l'edició del Bijàs del 2020.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui, de nou, l'estabilitat meteorològica és la protagonista de la jornada. Predomina el cel serè o poc ennuvolat en general, amb alguns núvols a punts de la meitat est i al sector central del litoral. Avui s'espera precipitació a l'interior del quadrant nord-est i seran ruixats febles i aïllats que acumularan quantitats minces. Pel que fa a la temperatura, baixarà entre lleugerament i moderadament i ho farà acusadament a punts del litoral sud. Oscil·larà entre 24 i 29 graus al litoral i al Pirineu i entre 29 i 34 graus a la resta del territori. Pel que fa demà, al matí predominarà l'ambient assolellat. A partir de migdia, creixeran nuvolades i durant la tarda arribaran nuvolades per l'oest. A més, a partir del vespre es formaran núvols baixos al litoral. Tot plegat deixaran el cel poc o mig ennuvolat a la nit en conjunt. La temperatura al centre del dia serà lleugerament més alta i oscil·larà entre 24 i 29 graus al litoral i entre 29 i 34 graus a la resta del territori. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora parlem de fluïdesa de les principals carreteres i autopistes del país. Com veiem a través de les càmeres del Centre d'Informació de Catalunya, el volum de trànsit és baix i no ens consten incidències importants. Només comentar-vos que hi ha retencions a la C14 a la Riba en direcció a Montblanc i també hi ha aturades puntuals a l'autopista AP7, on aquesta tarda hi ha hagut un accident a l'altura d'Aigua Viva i es manté un carril tallat en direcció a França. De moment això és tot des de la Secretaria de Trànsit. Bona tarda.
Està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viure amb l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'ús de mascaretes serà obligatori a Catalunya al marge de si es poden o no garantir les distàncies de seguretat. El govern té previst aprovar la nova mesura en la reunió de demà del Procicat. El motiu, l'amenaça de nous brots com els de Lleida i la constatació d'un cert relaxament de la població en les mesures de contenció. Així ho ha confirmat la consellera de Presidència, Meritxell Budó, que també ha demanat menys frivolitat i més corresponsabilitat al govern espanyol com a resposta als retrets ahir del doctor Fernando Simón per no haver tancat Lleida ja divendres. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El govern constata cert relaxament en els hàbits de prevenció del contagi i recorda que el coronavirus encara hi és. Per això vol que sempre s'hagi de portar mascareta perquè n'impedeixi la propagació. Ho ha explicat la portaveu Meritxell Budó.
Creiem que fent obligatori l'ús de la mascareta garantirem que s'usi com s'ha d'usar, i això és així, i per tant garantirem aquesta barrera a la transmissió del virus.
Budó ha assegurat que el confinament del Segrià s'ha fet bé i a temps, i ha criticat els retrets que en aquest sentit va fer el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.
Vam prendre la decisió quan s'havia de prendre, i en aquest sentit m'estranya, o si més no, sobta, no?, que el govern de l'estat espanyol doncs ens digui a nosaltres que anem tard en aquesta presa de decisions. Tot plegat, doncs, seria còmic si no fos realment perquè és una situació molt greu en la que ens trobem, no? Per tant, jo demano menys frivolitat en aquest sentit i més corresponsabilitat. El govern de Catalunya ha actuat quan havia d'actuar.
Segons Budó, els experts descarten ara per ara el confinament domiciliari al Segrià, però ha afegit que si els ho recomanen, l'ordenaran.
Tot plegat avui que el Segrià ha sumat 74 nous positius en 24 hores i ja acumula 2.615 casos. I estem a l'espera de la compareixença en breu del director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, per explicar quina és la situació real dels serveis assistencials de la regió. Estarem pendents. Mentrestant, però, alcaldes com el d'Almacelles reclamen un confinament selectiu.
Sí, l'alcalde Josep Ibars defensa que només es confinin els nuclis o zones on s'hagin detectat brots importants. De fet, ja ha traslladat la petició al delegat del govern de la Generalitat i al subdelegat del govern espanyol a Lleida.
Tot això mentre Salut investiga dos casals de la cooperativa Lleure Qualia després que hagi informat que recentment s'han detectat dos positius en monitores de dos de la trentena d'activitats de lleure que gestiona aquest estiu l'entitat. Són a Albesa, a la Noguera i a Tàrrega, a l'Urgell. M1 FM, Pere Gilar, bona tarda.
Bona tarda. Dimarts de la setmana passada, una de les monitores que treballava al casal d'estiu d'Albesa va decidir apartar-se de manera voluntària perquè havia estat en contacte amb un positiu. Aquest diumenge, després de confirmar-se a través d'una prova PCR que la noia tenia Covid-19, l'Ajuntament ha suspès el casal durant almenys una setmana. Escoltem a l'alcaldessa d'Albesa, Eugènia Puiggrós.
I el diumenge al matí ens van notificar, no, aquest resultat, tots hem set respectuosos, no, la decisió de cadascú, i al finalment doncs, vam decidir no donar continuïtat al casal a l'espera, no, de com es vagin desenvolupant els aconteixements. De moment la monitora també es troba bé, asimptomàtica, no tenim cap nen, nena amb simptomatologia, ni cap altra monitora ni monitor. Al final ha sigut una mesura totalment preventiva i prudencial.
A Tàrrega, per altra banda, també ha transcendit que la setmana passada es va detectar un positiu de Covid-19 en una monitora de l'esplai Estiu Esport de l'Ajuntament de Tàrrega. L'activitat no s'ha clausurat, però per prevenció, des de Lleure Qualia s'ha decidit realitzar testos serològics a la resta dels 8 monitors que també estan treballant a l'esplai.
Mentrestant, avui l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha criticat la manera com el govern va fer l'anunci del confinament del Segrià. Assegura haver-se sentit molest i compartir la frustració dels lleidatans pel poc temps en què es va decretar el tancament. Guau, Lleida Ràdio, Francesc Balanyà.
El Pair, en cap, finalment sí que ha reconegut que li va molestar la manera d'operar l'executiu català. Recordem que divendres la consellera de Salut, en visita a Lleida, no anunciava mesures dràstiques per revertir la situació, minimitzava també la gravetat del nombre de focus que hi havia llavors i, recordem-ho també, havia dit durant aquell mateix matí que en cap cas es restringiria la mobilitat a la zona.
Home, sí, molest. Sí que m'he sentit molest, és a dir, no tant perquè a mi se m'hagués avisat amb un temps o amb un altre temps abans del tancament. Jo vaig dir que, diguem, no estava satisfet amb el fet que hi hagués hagut un avís dues hores abans de l'inici del tancament perimetral, perquè això va generar corredisses, neguits, problemes.
Tot plegat, Pueyo ho ha dit en una entrevista a UAU Lleida Ràdio, on també se li ha preguntat al Pair en cap si, amb les mesures actuals, que no són massa diferents a les de 15 dies enrere, si podria accentuar-se aquesta situació en lloc de revertir-se. I atenció, Miquel Pueyo ha reconegut que aquest és un escenari plausible.
Queixes també del personal sanitari que avui ha convocat una protesta davant del Palau de la Generalitat a la plaça Sant Jaume per reclamar la igualtat salarial en la bonificació anunciada pel Departament de Salut pels treballadors que han estat a primera línia en aquesta crisi.
Estaven convocats pel sindicat USOC i s'hi han adherit infermeres de Catalunya a una convocatòria de vaga que, segons els sindicats, ha tingut un seguiment d'entre el 30 i el 40%. Segons la secretària general d'USOC, Maria Recuero, no té cap sentit que les gratificacions siguin diferents en funció de la categoria laboral.
Nosaltres entenem que les vides dels treballadors i les treballadores de sanitat, no per tenir un càrrec o no per tenir una categoria professional diferent, han de ser o més cares o més barates, en aquest cas, amb el pagament d'aquesta gratificació. I el que demanem des d'aquí i amb aquesta vaga és que rectifiqui la forma del pagament.
Paral·lelament, des de Lleida, avui també els treballadors de l'Hospital Arnau de Vilanova han reclamat reforços permanents als centres sanitaris lleidatans, més enllà del suport puntual per aquest rebrot. Els professionals de l'Hospital de Lleida reconeixen estar també preocupats perquè si els casos de Covid-19 segueixen pujant, asseguren que faltarà personal.
I mentrestant, a aquesta hora continua al Parlament el debat sobre la gestió de les residències de gent gran a Catalunya, després que aquest migdia ha quedat constituïda la comissió que ha d'investigar possibles responsabilitats en el drama que s'ha viscut en aquests centres durant aquesta crisi. Precisament aquesta tarda el president Quim Torra ha assenyalat directament en l'infrafinançament del govern espanyol com a causant de la situació de les residències. Però el debat a aquesta hora continua i seguint-lo hi tenim la nostra companya Jéssica del Moral. Bona tarda, Jéssica.
Bona tarda, l'Ali. Sí, la manca de finançament per part de l'Estat ha estat l'argument força del govern, tant de president com de consellers, tot i que també hi ha hagut autocrítica. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha subscrit el mea culpa del seu company de files, el conseller d'Afers Socials, Shakir El Homrani, que ha dit que s'haurien d'haver prohibit abans les visites a residències. Vergés ha assenyalat que han pres bona nota amb la mirada posada en els nous rebrots, com els del Segrià.
Doncs amb la informació que tenim ara, vam prohibir a la comarca del Segrià les visites a les residències i ens pesa molt, ens pesa moltíssim. Per sort, vam treballar molt perquè hi haguessin alternatives de comunicació de familiars amb residents, que és molt important.
Des de l'oposició a la portaveu de Ciutadans, Lorena Roldán retreu al govern que la seva prioritat continua sent el procés i des del PSC, Raúl Moreno demana a l'executiu català que faci autocrítica.
Aquest govern va construir un mur d'accés al sistema públic de salut. Vostè no pot afirmar avui que tots els residents que ho necessitaven van ser traslladats als hospitals. No ho pot fer. És una autèntica vergonya per la que vostès, com a mínim, haurien de demanar perdó i comprometre's aquí a cercar els responsables i a posar la solució.
Tant els comuns com la CUP demanen desmercantilitzar el sector. Aquesta hora intervé en nom del Partit Popular Esperanza García.
Gràcies, Jèssica. Tot plegat avui que s'han confirmat 341 nous positius de coronavirus al conjunt de l'estat espanyol, 124 dels quals en les últimes 24 hores.
També s'han notificat 9 noves morts de Covid-19 en la darrera setmana. La majoria dels nous contagis provenen del brot de Lleida.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Més coses. El Consell de Ministres ha prorrogat les mesures que mantenen l'anomenat escut social fins a finals de setembre. D'aquesta manera, fins llavors, es podrà continuar sol·licitant moratòries en hipoteques i en lloguers i no es podrà tallar els subministraments d'aigua i energia. També s'allarga la prohibició de desnonaments. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Des que es van posar en marxa aquestes mesures, s'han presentat 200.000 sol·licituds de moratòria hipotecària i se n'han aprovat més del 80%. Ara el termini s'allarga fins al 29 de setembre. Pel que fa al lloguer, el vicepresident segon i ministre de Drets Socials, Pablo Iglesias, ha explicat que també se n'amplia la cobertura.
La pròrroga de 6 meses de los contratos de arrendamiento sobre vivienda habitual se va a poder solicitar hasta el 30 de septiembre y se va a ampliar también hasta el 30 de septiembre el plazo para solicitar la moratoria, el aplazamiento del pago de la renta o la condonación total o parcial de la misma de los contratos de arrendamiento de vivienda en caso de que el arrendador sea un gran tenedor de la vivienda para aquellos hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Tampoc no es podrà desnonar almenys fins al 2 d'octubre. Quan als serveis bàsics s'allarga fins al 30 de setembre la possibilitat de demanar el bonus social i també es prohibeix que es puguin tallar els subministraments d'aigua i energia.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Primer dia a la selectivitat més excepcional i amb més alumnes que mai. A l'espau del coronavirus s'hi presenten gairebé 40.000 alumnes que faran els exàmens durant 4 dies i tindran més flexibilitat d'opcions.
La Covid-19 ha endarrerit un mes les proves d'accés a la universitat. Els exàmens es faran durant 4 dies en lloc dels 3 ordinaris des d'avui fins al divendres. Els exàmens s'han distribuït en franges horàries per evitar al màxim les aglomeracions i les permanències innecessàries d'estudiants a les seus. Les proves comencen a les 9 del matí, a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda. Aquesta és la selectivitat amb més inscrits de la història. Hi ha 5.400 alumnes més que l'any passat.
A Terrassa, 1.148 estudiants han començat aquest dimarts la selectivitat en algun dels 5 centres habilitats a la cocapital vallesana. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Anyer, bona tarda.
Bona tarda. A les seus dels exàmens també el protocol és diferent. Xavier Cartuixà és president d'un tribunal.
Entren primer a les aules més allunyades per evitar que els alumnes es creuin. Una vegada entren els alumnes dins de cada aula, els alumnes ocupen les últimes posicions dins de cada aula i llavors, bueno, la filosofia sempre és aquesta, minimitzar els creuaments.
Aquest any no hi ha la imatge de grans aules plenes d'alumnes. En el seu lloc hi ha aules petites, distància i mascareta opcional. Hi ha alumnes que es queixen de no haver gaudit de les millors condicions per preparar els exàmens. Ariadna Lorente és alumna de l'Institut Cavall Bernat de Terrassa.
Si algun familiar ha padecido, por ejemplo, el coronavirus, pues esto también afecta a la persona. La situación del centro escolar, que no tenía ni idea de lo que hacer. Ha sido todo un caos.
Terrassa són seus de les proves d'accés a la universitat, el Vedrú Navall, l'Escola Pia, l'Institut Torre del Palau, l'Institut Terrassa i el campus de la UPC.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Gairebé 300 treballadors subcontractats els últims anys per Nissan han iniciat avui un procediment de reclamació judicial per tal que reconegui la situació de cessió il·legal per part de la multinacional japonesa. Ana Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Volen obtenir el reconeixement de tots els efectes com a veritables treballadors de Nissan. L'advocat Josep Pérez, del col·lectiu Ronda, ha definit la seva situació de treballadors invisibles. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
L'objectiu de la demanda que com a col·lectiu Ronda han presentat del voltant de 300 treballadors de subcontractes de Nissan és aconseguir que es declari que són treballadors de Nissan judicialment. perquè són treballadors que des de fa 20-25 anys estan fent els vehicles, estan dintre de les instal·lacions, i en aquest moment són invisibles. Tothom parla de Nissan, però no parla de les subcontrates.
Alguns dels demandants treballen per a empreses subcontractades per Nissan fa 20 o 25 anys.
I encara en clau econòmica, Brussel·les empitjora encara més les previsions de la caiguda de l'economia espanyola per aquest any i situa la baixada del producte interior brut en un 10,9%. És la segona economia més castigada a la Unió Europea per la pandèmia, darrere de la italiana.
La Unió Europea calcula que l'economia espanyola començarà a recuperar-se el segon semestre de l'any i que continuarà a l'alça el 2021. En aquest sentit, preveu un repunt del 7,1% per l'any que ve. Així, les noves previsions preveuen un enfonsament de l'economia espanyola encara més profund que l'esperat per aquest any, però augmenten una dècima el repunt econòmic de l'any que ve. Les previsions de la Comissió també alerten que l'augment de l'atur aquest any en les previsions del maig calculava un atur del 18,9% i malgrat el repunt econòmic per al 2021 l'atur es mantindria en el 17%. Segons Brussel·les, els ERTO han evitat la pèrdua de llocs de treball, però alerta que quan es retiri aquesta mesura pot créixer el nombre d'aturats.
En cultura, el Festival Bijàs de Vilafranca del Penedès finalment s'ha suspès a causa del repunt de casos que s'estan detectant a diferents punts de Catalunya. La cita ja es va haver de posposar 3 setmanes respecte al calendari habitual per guanyar temps en el desconfinament i entrar així en un escenari més favorable per la celebració d'esdeveniments multitudinaris. Ràdio Vilafranca, Guti Martínez.
L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, ho explica.
I a la vista d'això, a la vista de la desproporció entre el cost i l'objectiu, el que es podia arribar, evidentment, des de l'Acadèmia Castellins, des de l'Ajuntament i des de la mateixa D.O. Penedès, que ens ha fet arribar també al seu parer, doncs hem decidit cancel·lar l'edició del Bijàs del 2020.
L'Acadèmia Tastavins, organitzadora de l'esdeveniment, ha estat treballant fins al darrer moment amb la voluntat de tirar endavant el Bijàs Vilafranca entre els dies 24 i 26 de juliol, tal com va anunciar el passat 3 de juny. Però l'evolució del coronavirus a Catalunya amb el recent confinament del Segrià com a detonant i les recomanacions d'epidemiòlegs i Protecció Civil han acabat de decantar la balança cap a l'opció més prudent que ha estat aquesta cancel·lació de l'edició 2020 del Bijàs Vilafranca.
I l'Ajuntament de Barcelona incentivarà amb 2 milions d'euros l'activitat cultural a la ciutat per ajudar les empreses del sector i evitar que el preu sigui un fre pels consumidors. Ho farà a través del Bonus Cultura, un abonament de prepagament que la ciutadania podrà adquirir en línia per 31 euros, incloses les despeses de gestió, i que permetrà gastar-ne 40. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda. La compra online de prepagament, accessible també per a les persones que viuen fora de la capital catalana, permetrà gaudir d'espectacles de teatre, música, comprar llibres o entrades de cinema a tot Barcelona. El Bonus Cultura s'haurà de fer servir en un mateix establiment fins al 31 de desembre i es podrà utilitzar en família o en grups. Pel tinent d'alcaldia d'Economia, Jaume Collboni, l'objectiu és incentivar l'activitat cultural i el consum.
L'Ajuntament de Barcelona en fa càrrec directament de 10, és a dir, pagues 30 i tens un bonus de 40. La diferència és el que aporta aquest fons extraordinari de suport a les indústries creatives i culturals i que fa més accessible la cultura per la ciutadania.
Els primers 50.000 bonus culturals es posaran a la venda en línia el 13 de juliol i la segona emissió, amb 150.000 bonus més, estarà disponible al setembre a bonuscultura.com/Barcelona.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. La Federació Catalana de Futbol aprova les dates d'inici de la competició de la temporada 2020-2021.
L'acord aprovat en la reunió de la Junta Directiva corresponent al mes de juliol, que ha tingut lloc aquest dimarts, estableix el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre com el d'arrencada de les competicions oficials d'àmbit territorial a Catalunya, amb la disputa de la primera jornada del campionat en les principals lligues, tant de futbol com de futbol sala. D'aquesta manera, la primera, segona i tercera catalana aixecaran el taló el 3 i 4 d'octubre en el futbol amateur masculí, i en futbol amateur femení està previst que arrenquin en la mateixa data la preferent i la primera divisió.
El govern de l'Estat declara el Gran Premi de Fórmula 1 de Montmeló com a aconteixement d'interès públic.
La prova tindrà lloc al circuit de Barcelona-Catalunya el proper 16 d'agost. Els responsables del circuit català ho havien demanat i el govern estatal pretén, amb aquesta declaració, donar un impuls a la seva organització, que s'oferirà en directe i en obert per televisió.
En bàsquet, el badaloní Pau Ribas torna a casa i Pierre Oriola renova amb el Barça.
Després d'una última dècada on ha vestit la samarreta del Baskonia, el València i el Barça amb 33 anys, un dels referents del bàsquet torna a la penya.
Avui Pau Ribas ha estat presentat oficialment i a partir del nou curs, amb la seva experiència, ajudarà els joves valors del Club Verd i Negre.
Una de les coses que tenia motivació a fer, no? Com van fer a mi Elmer Bennett, Carles Marco, Paco Vázquez, Ferran Lavinia, ajudant-me quan tenia 18 anys, doncs jo tinc, és una cosa que vull fer ara i ajudar-los tot el que pugui i que puguin tenir la carrera digna d'estar contents, d'estar orgullosos.
D'altra banda, el Barça, el jugador de la Tàrrega, Pierre Oriola, ha renovat fins al 2024. Oriola va arribar fa 3 anys al Club Blaugrana procedent del València.
Les eleccions al Força Lleida es faran el dia 9 de juliol.
L'Assemblea Extraordinària de Socis del Club de Bàsquet de la capital del Segrià ha decidit convocar les eleccions per aquest dijous. En l'Assemblea, el vicepresident Pere Pauner ha presentat la seva dimissió. Félix González ha estat el màxim dirigent del club els últims 8 anys. El vicepresident Albert Aliaga podria ser escollit aquesta setmana nou president del Força Lleida.
La Volcat Costa Brava ja compta amb uns 500 inscrits.
La segona edició d'aquesta prova de bicicleta de muntanya se celebrarà al mes de setembre, després de veure's obligat a canviar les dates inicials per la pandèmia del coronavirus.
En futbol, el torneig d'històrics tornarà al 2021.
El Martinenc, el club organitzador d'aquest torneig referent al futbol català, ha anunciat que l'edició prevista per aquest any se celebrarà a l'estiu del 2021. La situació actual, la disputa del play-off express de segona B i tercera divisió, i fins i tot després de valorar organitzar la gran cita amb un altre sistema per fer-ho el proper mes d'agost, han fet que s'hagi pres la determinació que aquest any no es faci el torneig d'històrics masculí i femení, posposant-lo.
I els equips catalans de segona B ja coneixen els horaris del play-off express.
El Cornellà s'enfrontarà a l'Eivissa Eivissa el dissabte 18 de juliol a les 8 del vespre, mentre que el Centre d'Esport Sabadell i el Barça B jugaran l'any demà, el diumenge 19, també a les 8.
Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcantra a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
La Xarxa de Comunicació Local.
Jo crec que en el primer cop que em vas mirar i em vas dir el teu nom. Quan totes aquelles nits que vam veure sortir el sol. I tu, que sempre has tingut por, avui diràs que no. I el brillar dels teus ulls. Buscant un tros de cel, deixant de ser fidel a tot el temps perdut. Ara que tot ha canviat, no puc deixar de pensar, vull lluitar al teu costat, sense importar-me que hi hagi al davant. Potser no serà senzill, molts reptes a superar, però sé que junts farem força i força fins al final. Avui tinc ganes de tu i d'explicar-te el que algú em va ensenyar. Que no existeix temps perdut, sempre que sigui viscut.